migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. I posant el focus ara mateix, si em permeteu, en l'educació financera. Ha evolucionat tot molt, ha canviat tot moltíssim. I molt de pressa, possiblement aquest seria el què, molt de pressa. Una qüestió era l'educació i l'administració que portaven els nostres pares, dels que tenim ja certa edat, i una altra cosa és com es fa avui l'educació. La qüestió ha canviat moltíssim, i per això cal un fons. Mireu, recordeu el tema criptomonedes, quan els joves es va posar molt de moda i grans gurús, influencers, recomanaven als joves invertir en criptomonedes. Un desastre. Un autèntic desastre, perquè estàvem parlant de que aquests joves es ficaven al bassal sense tenir uns coneixements d'educació financera. I després, l'educació financera també serveix per evitar estafes, per saber que el banc no et demanarà els teus números secrets. Això també és educació financera, I no és tan estrany, no sé fins i tot fins a quin punt la qüestió és cabdal a l'hora de que t'apispin els diners. No sé si això entraria dins l'educació financera, però recordeu aquella dona que es va enamorar de Brad Pitt només per missatges de WhatsApp? Doncs és una qüestió que va volant per aquí. Entraria una mica educació financera per fer-te una mica més gest en aquest cas. Hi ha una altra cosa que ronda per internet d'un intent d'estafa, que un missatge que l'envien a una dona i li diuen: hola Belén, llegeixo textualment, hola Belén, soy Robert Smith, cantante de Los Cure. Nos hemos quedado tirados en Murcia con la furgoneta. Necesitamos urgentemente un bizum de 600 euros para repararla. ¿Nos haces un bizum y te lo devolvemos en 2 días? Te regalamos nuestro nuevo disco y las entradas para nuestro próximo show en España con todos los gastos pagados. El disco se llama Boys Don't Cry, escrit tal com sona. Li manen 600 euros. Aquí on entraria l'educació financera? Entra primer en el sentit comú de que Robert igual no tiene tu teléfono, i segon, hauries de saber fer un bizum. Tot va com va. De fet, els informes PISA no acostumen a deixar ben parada l'educació a Espanya. De fet, el darrer informe recull una davallada general de tots els àmbits, la competència lectora, les ciències, les matemàtiques, que somos un poco más, menos listos. No iba a decir más tontos, pero vull ser més delicat. Somos como especie un poquito más obtusos. De fet, també els alumnes espanyols suspenen educació financera. Concretament, els estudiants de 15 anys es troben per sota de la mitjana de la resta de països de l'OCDE en coneixements financers. I els experts recorden que les decisions financeres van més enllà de la part econòmica, és tot el que us estava explicant, van molt més enllà de tot això, Però per què tenen a veure efectivament aquestes decisions tenen a veure amb decisions i objectius personals? Yolanda Canales, tu no habrías respondido al mensaje de Robert Smith, ¿no?
No, perquè entre altres coses se suposa que aquest senyor ha invertit bé els diners que ha pogut guanyar amb The Cure, no? Perquè sí, han estat uns quants. Correcte. I llavors sí que tindrien per pagar la reparació de la furgoneta. Però sí, el que diuen els experts és que és això, que és important tenir aquests coneixements. Mm. No només per evitar estafes, no? Sí, sinó simplement per començar projectes de vida, coses tan senzilles com un estudiant, o un jove, no diguem estudiant, perquè un estudiant no crec que pogués, però, per exemple, un jove,
sí,
em vull independitzar. Què faig? Llogo un pis o compro? Perquè potser ara mateix és més barat, entre cometes, eh?
Sí, sí.
O almenys la quota et surt més barata, la d'una hipoteca, que la d'un lloguer. Però, clar, també signar una hipoteca té les seves conseqüències, no?
Has de mirar els interessos, has de mirar moltes coses, també.
Exacte, o sigui, has de tenir educació financera per prendre una decisió d'aquest tipus. O una altra: vull estudiar a l'estranger. Hauré d'estalviar si no vull que jo o els meus pares s'endeutin, no?
Doncs correcte, sí,
aquí
sí.
Aquí has de prendre una decisió d'estalvi. Per això diem que no es tracta només de números, però l'informe PISA, que és el que diu, doncs, efectivament, que a Espanya el tema de l'educació financera, doncs, no estem precisament en el top 10. De fet, ha perdut posicions en el rànquing de països de l'OCDE. Ara estem al lloc número 12, amb 486 punts. La mitjana de l'OCDE és de 489. Per davant hi ha països com Bèlgica o Dinamarca, amb 527 i 519, respectivament. O sigui, ens treuen un bon tros. I l'altra cara de la moneda són Malàsia, Aràbia Saudí o Brasil.
Que són els que estem per sota.
Exacte. Mm-hmm. I com dèiem, per què és important tenir aquests coneixements? Doncs, ara que s'ha parlat i molt de la inflació, perquè és important saber com pot afectar a la nostra butxaca. Per prendre qüestions són fonamentals en el nostre dia a dia, com són consum, inversió i estalvi. Tres conceptes que són molt importants, però clar, com ho fan els pares sovint, doncs els nois,
els joves
es despreocupen
efectivament
d'aquesta qüestió, però és important també pel seu futur, i no parlem només de per muntar una empresa, no estem parlant d'això, sinó per anar progressant en la vida i dur a terme doncs, projectes laborals, professionals i això, i també de vida. De fet, es planteja no, que l'educació financera sigui una assignatura com a tal en l'educació, a les escoles, perquè els nens tinguin coneixement de finances, encara que sigui bàsic. I molts experts també diuen que una bona forma de començar aquesta educació doncs és donant una paga, no sé si als nens, als més petits, alguns aquí ja...
Perquè s'acostumin a administrar, no?
Sí, i que sàpiguen bueno, el que és això, el que
¿cómo és vuelan los dineros?
Efectivament,
¿cómo vuelan los dineros?
Alguns experts, fins i tot crus, diuen que com més petits, que aquest és un altre debat, com més petits millor. No sé, si li dones a un nen, és un dir, m'ho estic inventant, amb 8 anys, 5 euros, val, tu et compres xutxeries, però això és el que tens.
A partir d'aquí ja és el que hi ha. Doncs parlem de l'importància de l'educació financera i amb una persona que ens pot explicar moltes coses d'educació financera. És el senyor Jordi Martínez, que és director d'Educació Financera, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Una de les qüestions clarament en tot això és la digitalització. Per què és tan important que la societat es mantingui al dia amb aquesta digitalització financera?
D'una banda, l'educació financera és molt important perquè, al final, durant el nostre dia a dia sempre estem prenent decisions que al darrere hi ha una decisió econòmica, amb la qual tenir educació financera és molt important. I aquesta digitalització financera la podem veure des de dos punts de vista. Un més positiu, que és el que ens permet, doncs, per exemple, estar en contacte amb el nostre banc 24 hores al dia, no? Poder fer una transacció a qualsevol moment, no haver-me d'esperar i fer cua, no? Això és molt positiu, o inclús algunes operacions, per exemple, com algun tipus d'inversió que abans estava pensat només per gent de banca personal, banca privada, doncs amb l'aparició de les fintechs s'ha democratitzat. Però, per altra banda, aquesta digitalització també fa que el frau s'hagi sofisticat una mica, no? Que ens puguin arribar doncs, aquests emails, aquestes trucades per WhatsApp o aquests SMS que fan que puguem caure en frau, no? Tenir educació financera doncs, ens permet evitar caure en aquests errors.
És a dir, que em permeteu, la ignorància financera, d'educació financera, ens fa més fàcils que picar en temes com a phishing d'aquests que ens envien, no?
Sí, sempre et dic el mateix, no? Que el nostre banc mai ens demanarà les nostres claus, entre altres coses, perquè ja les té, no? Però hem de saber això, i hem de fer saber tothom, sobretot la gent més gran, no? Que és potser la que pateix la bretxa digital. És important doncs, tenir molta informació, molta educació financera, entre altres coses, per això, no només per això, sinó també per prendre millors decisions financeres, per entendre els riscos, però en la part del frau, ho dic perquè estem parlant també d'això de la digitalització, doncs ens ajuda a no caure en ell, no?
Bé, els joves també tenen el seu què, com per exemple quan hi va haver fa uns mesos el boom de les criptomonedes, que hi ha un munt, i ja sabeu que a vegades les xarxes socials ajuden a viralitzar, no?, que això és una inversió, poses res i en dos dies has decuplicat la inversió. Bé, ja es va demostrar que a més darrere hi havia tot un què en funció de totes, en funció de quines criptomonedes, però aquesta manca d'educació financera afecta els joves, per exemple, que volen invertir en aquestes criptomonedes i aquests actius digitals, com els afecta?
Sí, de fet, hi ha dues coses. El primer que has dit, això de veure les xarxes que ens podem enriquir ràpidament, aquests anomenats influencers, que sí. A vegades no tenen els coneixements, i si més no, segur que no tenen el coneixement de la nostra situació, no? O de la situació d'aquests joves, quins diners tenen, com poden arriscar. Doncs això és el primer perill, no? Doncs anar a buscar la informació sempre que sigui rigorosa i sigui independent. A partir d'aquí és important tenir educació financera perquè ens permet, per exemple, saber que abans de posar-me a invertir en una cosa que té molt risc, com les criptomonedes, és important que fem un fons d'emergència per imprevistos. Per exemple, si un jove se li trenca les ulleres, necessitarà unes altres l'endemà, doncs tenir un fons d'emergència és important per fer front a això i no haver d'endeutar-se. Després, l'educació financera també ens explica que quan algú ens ofereix una rendibilitat molt alta, està assumint un risc més alt que quan espera una rendibilitat més baixa. O sigui, aquest binomi risc-rendibilitat és molt important, perquè això ens fa comprendre que quan algú ens diu que et farà ric de seguida amb les criptomonedes, el que estàs fent segur és prendre gran risc. I al final, amb l'educació financera, doncs, si sabem això, pot ser que acabem invertint, però acabarem invertint aquells diners que sabem que si els perdem no passa res i coneixent que tinc moltes probabilitats de perdre-ho tot.
Clar, o sigui, ja inverteixes amb el coneixement del risc-benefici que pots tenir, no a cegues.
Exacte.
No enganyat, com per influencers, per exemple.
Sí, exacte. Al final, que alguns fan de bona fe, perquè igual amb ells els ha anat bé, però és important, doncs, primer, no deixar-se influenciar perquè tothom ho estigui fent, no? Això, el famós FOMO d'avui en dia, de perdre's, ostres, tothom està guanyant i jo no, vaig jo també fer-ho. No, tots som diferents, tots tenim el nostre perfil de risc, el nostre horitzó temporal. Primer parem a pensar si això és beneficiós per a mi i si estic disposat a assumir aquest risc. O si després d'això, que cau un 20%, podré dormir o estaré donant voltes al llit pensant quina desgràcia acabo de patir.
Bé, més. Clar, davant de tot això, què poden fer les institucions financeres per protegir els usuaris menys experimentats en qüestions financeres? Davant dels fraus, per exemple. Què poden fer?
Doncs les institucions financeres el que han de fer és informar molt bé els seus clients, no? Al final és... Jo això que dèiem abans, mai us demanem les claus, doncs això ho hem de repetir. Però després penso que també seria bo que aquestes aplicacions que funcionen molt bé doncs també estiguessin pensades per la gent gran, no? La gent que no està acostumada a utilitzar eines digitals. Si ara es troben, a més, que hi ha molts tancaments d'oficines, els és difícil anar a parlar amb el seu banc, doncs hem de fer que sigui fàcil per ells doncs arribar a entendre doncs, que, per exemple, fer un Bizum, no? El Bizum, per mi, és una de les grans coses que ens ha portat la digitalització, no? De quina manera més senzilla de fer un pagament a algú immediat, no? Doncs si això ho fem, tot ho fem així de fàcil, doncs segurament aquesta bretxa digital doncs la gent gran la patirà menys.
S'està fent prou per posar el dia a la població, sobretot des dels petits fins als grans, en qüestions d'educació financera?
Jo crec que si mirem 10 anys enrere s'està fent molt, o sigui, cada vegada hi ha més iniciatives, que hi ha més, també més consciència de la societat de la importància de tenir aquesta educació financera, també perquè hem patit algunes crisis, no? I doncs quan hi ha una crisi, doncs primer estalviem una miqueta més i després ens informem una miqueta més dels riscos, una miqueta, tenim més interès per aprendre sobre finances personals. I això és important que així sigui, no? Tot i això, no és suficient, perquè seguim veient quan, per exemple, l'Eurobaròmetre de la Unió Europea el 2023, al juliol, va preguntar als ciutadans europeus sobre coneixements i també comportaments financers, en veure que l'estat espanyol, per exemple, és el tercer per la cua, no? O l'informe PISA de competències financeres a nanos de 15 anys, també veiem que estem per sota de la mitjana de l'OCDE i, a més, hem retrocedit una miqueta de 3 anys abans, amb qual sí que és important doncs, seguir i insistint en generar informació, projectes i en ajudar a les persones al final a entendre la importància d'agafar el control de les seves finances.
Doncs senyor Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
No, gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
El plaer està en nostre. I aquesta la qüestió, Iolanda, agafar el control de les teves finances. Possiblement aquesta seria la clau per intentar fer les coses bé, almenys, eh?
Això potser pels joves, però també és veritat que ens hem oblidat d'una part important que en són les nostres persones grans, és veritat. Ara amb el tancament d'oficines, moltes vegades, clar, hem d'anar amb les aplicacions i aquí no li ve la mare o el pare d'ajuda'm amb aquestes aplicacions perquè no sap fer una transferència. Vull dir, i educació financera també és això. I jo crec que també en els grans, bueno, els grans en general tothom, no? Però en les dues bandes, els més joves i els més grans, des del punt de vista tècnic, educació
sí,
financera tècnica, perquè de l'altra jo crec que ja la tenen més que assumida, sí.
Va, de seguida parlem de salut aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que las rodillas es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, el 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo. Y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien. Y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver, los indicios aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento. Ya empezando a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad. O sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
Bien. ¿Qué hay que hacer para concertar esa primera visita informativa gratuita contigo?
Puedes llamar al 93-476-30-55.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sent, ¿no?
Calle Consell de Sent, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Oye, Siri, apunta a llamar a María por su cumple.
Claro, ir a ver a María por su cumple con Vueling. Apuntado.
Entonces, en lugar de felicitar a mamá, mejor apuntamos volar a casa con Vueling.
Exacto, aprende rápido.
Este otoño escapa de la rutina con Vueling a más de 80 destinos al mejor precio. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Segons sobre 2 quarts de 2 del migdia d'aquest dilluns, dia 7 d'octubre. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia COPE a Catalunya i Andorra i fem un repàs a la informació de serveis. Comencem pel temps, us sembla. Ja hem notat com bufava aquest matí el vent fort, sobretot al Pirineu, bufades i ratxes de vent realment important. De fet, això continuarà, aquesta alerta, sobretot per Ponent, Pirineu, Prepirineu, per 2 avisos importants, que des del Segre cap amunt, que ha activat el Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, avís per vent, per intensitat de vent i avís per intensitat de pluja. De fet, durant tota aquesta tarda ens començarà a creuar un petit front que escombrarà Catalunya de ponent a llevant. És a dir, que esperem que aquesta nit matinada pràcticament regui tot el territori molt de passada. Continuarà aquest avís. Això sí, ja demà la qüestió ja canvia. Les temperatures s'estabilitzaran, baixen, va baixant pel que tocaria per l'època. O sigui, la calorada que hem tingut aquest cap de setmana comença a baixar i ja demà estarem a unes temperatures molt per que tocaria per l'època. Sol, un predomini del sol i algun núvol a tot estirar cap a Pirineu i Prepirineu. Alguna gotellada cap a l'Empordà. Alguna gotellada. La resta, res. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la Pota Nord a la B20 hi ha intensitat a Badalona en sentit Mataró per un accident que talla un carril. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. I a la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions de Sant Adrià de Besòs al nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, és el Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, Mireia, gràcies. I l'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Benvingut, José Luis.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
I bé, la tornada...
Sí, la tornada al Camp Nou, la tornada del Barça al nou Camp Nou. Sí, és un dels eixos...
Quan?
Ai, amigo.
Quan?
Ai, amigo.
Quan?
Ui, anava a dir una cosa, em mossegaré la llengua.
Em dona que els plaços s'allarguen.
No, és que li podria dir si hi hagués una data concreta. I llavors li podria dir, han tornat al Camp Nou més tard del que s'esperava, o més d'hora del que s'esperava. Ara faré una mica de cruz. La previsió, si és que no hi ha canvis, i tot va bé, i els permisos... Vaja, hi ha un full de ruta que, pel que fa única i estrictament a aquells factors que estan en mans del Futbol Club Barcelona com a tal, la previsió és que es tornés al Camp Nou a finals d'any.
Bé.
Finals d'any. Escolti, millor que jo que ho expliqui la portaveu de la Junta Directiva, Marilena Fort.
Una qüestió. La meva resposta ha estat que treballem per tenir el camp preparat per tornar a finals d'any. A partir d'aquí hi ha moltes raons i moltes circumstàncies que poden modular la data exacta de tornada. D'acord? I per tant... La nostra fita és tenir el camp acabat. El dia de tornada exacta per obrir dependrà de circumstàncies que anirem modulant en els propers mesos. El dia exacte, de tornada.
Vaja, que igual plou...
Que no tenen ni idea.
Com si... No, bueno, aviam, jo entenc que hi ha una sèrie de factors...
Com no és normal, sí.
Permisos
sí.
Municipals, etcètera, que no estan estrictament en mans del Futbol Club Barcelona, que el que està centradíssim és en el que ha d'estar centradíssim. És a dir, que l'obra estigui acabada en temps i forma. Perquè el que s'ha explicat en aquesta roda de premsa té tota la lògica del món. Compatibilitzar dos escenaris, nou Camp Nou i Montjuïc, seria una despesa terrible.
Sí, senyor.
El Barça vol tornar com més abans millor al nou Camp Nou, perquè, clar, també li van calés en aquest tema. Li van calés. És veritat que, per si de cas, estan parlant amb l'Ajuntament per mirar d'allargar una mica aquest període d'usufructo de l'estadi olímpic de Montjuïc, de l'Olímpic Lluís Companys, però en tot cas, quedem-se amb aquest concepte a finals d'any, ho explicarà el Víctor Navarro, com també explicarà el tema, perquè diguem que com es farà això, qui podrà tornar al Camp Nou, perquè no s'haurà, en una primera etapa, no serà tot l'aforament complet, serà un aforament de 62.000 espectadors. Qui anirà, qui no hi anirà?
Clar, quin soci es queda fora i quin no?
Miri, els 17.000 que van demanar aquesta temporada, no, l'anterior, abonament a Montjuïc, aquests tenen, si ho volen, entrada assegurada.
D'acord.
D'acord? A partir d'aquí, si hi ha més sol·licituds que oferta, s'haurà de fer un únic sorteig. Un únic sorteig. A qui li toqui, li ha tocat.
I a qui no,
li toqui, doncs
pues no li ha tocat.
Ha tocat.
Pues ja està.
Parlem de 45.000 entrades per partits de Lliga, 40.000 per partits de Champions. Per què? Doncs perquè quan hi ha partit de Champions has de tenir aquest bloc d'entrades a disposició de l'equip que visitaria, en aquest cas,
el nou Camp Nou.
Perquè, recordem, tota la primera fase de la Lliga de Campions, per normativa UEFA, el Barça la disputarà a l'Olímpic. No pot canviar a meitat de la primera fase d'escenari. Si no l'erro, l'últim partit d'aquesta primera fase és el mes de gener. Si no l'erro. Però bueno, en tot cas, amb els detalls de tot això, Víctor Navarro, setmana d'aturada de seleccions, què vol dir això? Que es buiden els vestidors, entre ells el Futbol Club Barcelona, després d'aquesta victòria 0-3, victòria a Vitoria.
Molt bé, bon joc de paraules, típic de titular de diari esportiu.
Amb hat-trick de Lewandowski i lesió de Ferran, que té un trencament, una lesió al bíceps femoral i estarà més i mig de baixa, segons que informa Elena Condis. Ferran, que anava amb la selecció. Luis de la Fuente va dir, bueno, doncs, si Ferran està lesionat, que vingui Brian Hill. Brian Hill té molèsties. No anirà amb la selecció... Per què diu...
No, que les lesions són una xacra amb aquesta quantitat de partits.
Doncs Brian Hill, que era el substitut de Ferran, doncs tampoc anirà a la selecció. Perd el Girona 5 futbolistes per l'aturada FIFA, però això sí, hi ha un porter que es diu Gazzaniga, que ahir va... Penal que li llançaven...
Èpica,
penal,
eh?
Increïble.
Èpica, eh?
Increïble.
El Girona va guanyar amb èpica, eh?
Amb èpica. Bueno, amb èpica i un bon porter... Que va aturar llançaments des del punt de penal. A l'Espanyol també viuen un bon moment després de la victòria davant del Mallorca, sí, 2-1, 10 puntets ja, eh?
Va jugar molt bé l'Espanyol.
Sí.
I no és que hagi jugat malament altres partits, sinó que ahir va encertar, almenys va tenir dissabte punteria.
Sí,
bueno,
sí,
perdó,
sí.
Dissabte.
Hi ha un futbolista que és Jofre Carreras, que està en un moment de forma molt, molt, molt dolç, i que va ser doncs l'artífex d'aquesta victòria davant del Mallorca. També és veritat, el Mallorca, fins que no va fer quatre canvis Iago Barrasate, no va reaccionar, semblava que no existia sobre la gespa de Cornellà Prat, però no li podem treure cap ni cap mil·límetre de mèrit a aquest Espanyol de Manolo González, que, escolti, ja té 10 punts, havent-hi jugat contra Atlético de Madrid, Real Madrid i Villarreal. ¿Vale?
Tres dels grossos.
Efectivament.
Correcte, sí,
és a dir, que el que queda de primera volta, en principi, és un calendari més...
Assequible.
Assequible,
efectivament. Més de tu a tu.
I, escolti, en plana poliesportiva, tornava el bàsquet ACB a Lleida. Eh?
I quin super balsa, eh? Perquè Lleida, escolti, al final va apretar i deia, ostres, a què se'n va?
Parcial de 16-0, si arriba
brutal,
a guanyar el Jaiopos Lleida al partit,
mare meva,
Les 20.000 persones que estaven allà haguessin autèntica embogit. Al final, la victòria pel Barça, segona pel conjunt de Peñarroya, és un dels equips que encapçala la Lliga CB de bàsquet. Hem tingut aquest cap de setmana Supercopa d'Espanya d'hoquei patins amb victòria del Barça i, escolti, hi ha un senyor que col·lecciona títols, un darrere l'altre, munta en moto, fa trial, es diu Toni Bou, i ha guanyat el seu 36è títol mundial.
És brutal, eh?
És, bueno, és el punyetero amo d'aquest senyor de l'especialitat.
És brutal.
No hi ha relleu a la vista, no hi ha cap pilot que gosi jubilar-lo, o sigui que fantàstic.
Faré una pregunta que m'acaben de traslladar ara per ordres. Per ordres, el nostre realitzador m'acaba de...
Sí, ja li veig el somriure.
M'ha dit, s'hauria de preguntar si participa sol, perquè és que no és normal 36 vegades campió del món.
No, sol no participa. Però, vaja, és l'autèntic dominador de la seva especialitat.
Ens consta que no, però al nostre realitzador cal explicar-li les coses...
Si era un acudit...
Molt senzilles.
Si era un acudit,
així.
No li entès. Si era un acudit...
No, perquè dona aquesta sensació...
Estic molt espès, eh?
Que estic a dilluns... 36 títols mundials dona la sensació d'una de dues, o no participador,
aviam,
o els que participen...
La meitat a l'aire lliure, la meitat indoor, però no deixen de ser 36.
No, que sí, però si no trec ni un què de mèrit. Ja. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts...
Bon viatge.
Gràcies. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. El José Luis Guillem deia que va un viatge perquè demà farem el programa en directe des del BNiu, el Barcelona New Economic, que avui obre portes en una nova edició i nosaltres estarem allà demà dins del que és un concepte de l'economia, però i la indústria, agafades de la mà, més enllà del 2.0, perquè aquesta edició està molt centrada al que és la realitat virtual i el que és la intel·ligència artificial aplicada a l'empresa i a l'economia. Demà en parlarem en directe des del D-Factory, a la zona franca de Barcelona. I de seguida en parlarem precisament d'una qüestió molt relacionada amb la indústria. Parlarem de la reducció de jornada laboral. Com afectaria aquesta reducció proposada de 7 hores de jornada laboral a la petita i mitjana empresa? De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Entre la muerte y la esclavitud, eligió ser esclava hasta que compraran su libertad.
Será vendida en subasta al mejor postor.
La pena es que tardará tanto tiempo en encontrarte.
Los Inconquistables.
¡Cuidado, Chris!
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Gel. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas.
porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. No!
De fet, si s'aplica la reducció de la jornada laboral, això com afectaria a la petita i mitjana empresa? Parlem amb el senyor Antoni Torres, que és president de Pimec Comerç. Antoni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia i bon estiu.
Gràcies. Bon del que queda d'estiu, en tot cas, perquè ja ens queda 4 dies. Ara fa una calor horrorosa.
Cal aprofitar-ho tot.
Oh, sí, això és veritat, fins al darrer minut. Escolta'm, parlant de la reducció laboral, què suposaria això pel sector comercial?
Mira, el problema que hi ha és que el sector comercial a Catalunya és un sector comercial molt especial. Per què dic molt especial? Pues perquè és diferent de tot el sector comercial a la resta d'Espanya i a la resta d'Europa. Tenim un teixit comercial molt més dens, molt més ric, molt més variat, molt més diferenciat que altres territoris. Això ens dona unes avantatges, que és que tot el territori és molt més homogeni, té molt més accés als serveis que proporcionen els establiments de proximitat. I aquesta característica es ve donada perquè els establiments de proximitat tenen una mitjana d'entre 2 i 3 empleats, moltes vegades un i pico, per establiment. Clar, si tu fas una reducció de la jornada, de l'estil que es vol fer i com es vol fer, el problema que dona és que aquesta reducció de jornada, una de dos, o redueixes el servei que prestes al ciutadà, amb la qual cosa pots acabar moltes vegades en que siguin establiments que no siguin sostenibles, econòmicament parlant, o que aquests mateixos establiments que en lloc de reduir la jornada s'incrementi la participació de l'autònom. És a dir, totes aquelles hores que no faci el treballador, pues, a compte aliena, les ha de fer el titular. Mm. Això que convenient té? Pues que si estem parlant de conciliació familiar, estem parlant d'un gaudir d'un millor estatus de relació social familiar, bueno, és a costa d'uns a preu dels altres. I això no sembla la millor de les mesures quan ja estem parlant de que el treballador autònom està treballant de mitjana unes 50-55 hores setmanals. Si li posa-li 10 hores menys que faci un treballador, aquestes 10 hores menys, el cas traduït a números és que o l'autònom treballa 10 hores més i ens en va 60, o deixa de facturar les 10 hores que fa la persona. En qualsevol cas, col·loca la situació en un punt molt, molt complex.
Clar, les micro, petites i mitjanes empreses serien les més afectades. Davant de tot això, segurament una gran empresa, doncs, això ho pot gestionar molt bé, eh? Però aquí afecta precisament el petit teixit empresarial, no?
Quan més petit, més l'efecte. I això té dos conseqüències. Una, que afavoreix el gran, com tu bé deies exactament així, plantilles molt grans, doncs es pot recombinar els horaris, etc, etc, i plantilles molt petites no poden, o sigui, no hi ha capacitat. I l'altre inconvenient, que és un inconvenient que no es veu, però es veurà, i les conseqüències que té són molt greus, és que cada un de nosaltres, quan fem una compra, si la fem per internet o la fem per online o la fem físicament al establiment de proximitat, estem decidint com volem que siguin les nostres ciutats. Estem decidint com volem que sigui la nostra societat. Volem una societat de proximitat, de relació social, com ha estat sempre? O volem una societat amb carrers buits, amb carrers, establiments tancats, persianes baixades, i en què hi haurà menys llum, més inseguretat, menys sostenibilitat mediambiental? Què volem? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Què volem deixar als nostres fills? Què volem trobar-nos quan sortim al carrer? Volem ciutats estil amb la Covid, que estava tot tancat, o volem ciutat viva? Què volem?
Clar, aquesta seria una d'aquestes qüestions. Sí.
És clau, perquè si tu no dones els mitjans perquè l'establiment petit de proximitat sigui solvent i sigui sostenible, aquest establiment tancarà. No
passa. Quina és la salut d'aquest teixit a Catalunya?
Bueno, depèn. El teixit està complicat perquè, mira, vam fer un estudi primer que abans de la pandèmia, i ara l'hem de repetir, però suposo que els resultats seran pitjors, que tenim que el 50% de les poblacions de Catalunya tenen un teixit comercial prou reeixit. Del 50% que queda, el 20% encara s'aguanta, però ja hi ha un 10% que no tenen cap establiment. I un 20% tenen menys de 10 establiments.
Tornant al tema de la reducció de la jornada laboral, en aquest cas, no sé si les administracions no sé si han comptat o han inclòs a la petita i mitjana empresa en les negociacions, crec que no. Però des del sector de la petita i mitjana empresa, què s'hauria de fer per tot això? Com s'hauria d'afrontar tot això?
Si anem a arreglar el món del treball, que em sembla molt bé, arreglem-lo, però arreglem-lo incidint a tots els punts que hi ha. Perquè com pot ser que baixem horari de treball, mantenim els salaris, el qual vol dir que encarim la productivitat, o sigui, encarim el producte, la productivitat ens baixa, quan ja tenim la productivitat més baixa, només està per darrere la nostra Turquia. Dius, perdona? Dius, però com s'aguanta això?
Exacte.
Com aguantes? O sigui, que en tot cas podem parlar del món del treball, de les horaris de treball, podem parlar, però també hem de parlar d'una altra manera. Mira, saps quin és el país d'Europa que més hores legals de treball té, de jornada? Te'l dic, Alemanya. Alemanya, Saps quantes hores té màximes per treballador? 48 hores a la setmana. Què han fet els alemans? Tenen aquesta situació, però llavors han deixat a la negociació col·lectiva els àmbits que cada sector reguli el seu horari en funció de
les seves necessitats,
de les seves característiques. I quin és l'horari real que fa un alemany? Entre 35 i 37 hores a la setmana. Però el màxim és 48. Això és regular. Tu poses un màxim, el que vulguis, el que consideris com a administració, però deixa que cada sector, deixa que cada àmbit reguli a través de la negociació col·lectiva. I, a més, a Espanya, bueno, a Catalunya, concretament, el 98% dels treballadors estan sota un conveni col·lectiu.
Doncs, senyor Toni Torres, president de Pimec Comerç, escolta'm, com sempre, gràcies per aquesta xerrada i haver-nos explicat aquesta anàlisi de la situació de la reducció de la jornada laboral. Molt amable.
Pues, com sempre, moltíssimes gràcies. Desitjo que acabeu de passar un bon estiu. Jo ho intentaré, el que queda, que la calor apreta, però bueno, ahí estamos. És el que toca a l'estiu. Vinga, una abraçada molt gran i moltes gràcies.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mamen es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotras solamente tenemos 2 ojos y 2 manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pero ya sabéis que desde hace unas semanas estamos pidiendo vuestras consultas, que tengáis consultas jurídicas, consultas legales, al 600-99-1309, 600-99-1309, para que Área Jurídica Global pues se encargue aquí de echar una mano dentro de lo que pueda y de una respuesta acurada, dentro del tiempo que se puede dar una respuesta aquí en radio, claro. Y tenemos aquí con nosotros hoy a Javier López. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Y Arianda, ¿cómo estás, Arianda?
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a por alguna de estas preguntas que hemos recibido, ¿os parece?
Adelante.
Venga, esta es. Venga.
Buenos días, COPE. Yo podría llegar a fin de mes sin problemas, si no fuera porque tengo un embargo en mi nómina. Todos los meses me sacan 200 euros y esto me impide llegar bien a final de mes. ¿Pueden hacer algo?
Bien, contestando a la pregunta de, este cliente, podemos decir claramente que hoy en día, aunque suene muy duro lo que digo, hoy en día quien tiene un embargo es porque quiere.
¿En serio?
Se pueden cancelar todos los embargos que tengas en nómina, los que tengas en cuenta corriente. Desde el año 2015 hay una ley de segunda oportunidad, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar, inclusive sentencias firmes, inclusive embargos. Con lo cual, se pueden cancelar todos esos embargos hablando con Área Jurídica Global, nuestro número de teléfono, o en areajuridicaglobal.com.
Mira, el teléfono eso aprovecho es. Y lo digo, 900-730906. 900-730906. Pero
quien tiene un embargo es porque quiere.
Pero no que tendrá que cumplir unas condiciones o
unos requisitos mínimos, no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos y poco más.
Yo diría que lo que la gente tiene que entender es que se tienen que atrever a hacer algo. La técnica del avestruz, de poner la cabeza debajo de la tierra, obviamente no va a funcionar. Antes acudan a un especialista, más herramientas tendremos para poder paralizar este embargo, sacar lo que nunca llegue a nómina, si ya está en nómina, sacarlo en pocos meses de trabajo. Y bueno, que se pueden sacar los embargos.
Desde el 2015 se cancelan embargos. Y te diré más, también cancelamos embargos en viviendas, no solamente en el embargo en nómina. Un señor tenía hace poquito, cliente real, tenía un piso valorado en 200.000 euros, tiene hipoteca de 100.000 y una anotación preventiva de embargo de 200.000 euros, de un aval que hizo como empresario en la vivienda. No puede venderla porque debe más. Bueno, pues ese embargo también sale. No quitamos la hipoteca, pero sí podemos quitar los embargos incluso de las propiedades.
O de cuentas corrientes, que también tenemos muchas personas que dicen, yo cobro el mínimo interprofesional, entonces no me pueden embargar la nómina, estoy tranquilo porque nunca me va a llegar un embargo. Falso. Te puede llegar un embargo de muchísimas maneras. Claro. Por ejemplo, en tu cuenta corriente.
El paga doble, que nada más, cuando paga doble llega el dinero doble y ahí le
por están ejemplo,
quitando
o
dinero.
O el día siguiente de cobrar el sueldo que te vacía en la cuenta, y esto es real y lo vemos nosotros en nuestro día a día.
Las devoluciones de Hacienda no las cobra porque se las queda el embargo. Por eso digo, hoy en día quien tiene un embargo, parece muy duro, pero es real, es porque quiere. Porque no ha hablado con un abogado experto como somos nosotros para cancelar ese embargo.
Sí, pero harían falta estos requisitos mínimos. De que, claro, si te sacan en lo que has cobrado, claro, y te dejan a cero, ¿cómo vives? Bueno, pues no puedes vivir, no puedes pero comer, es que, no puedes comprar, no puedes hacer nada, ¿no?
Claro, hay muchas personas en esta situación. Además, uno de nuestros principales colaboradores es una empresa importantísima que tiene más de 5.000 trabajadores, que cada vez que le embargan a su trabajador nos llama: oye, tengo este embargo de mi trabajador, echarle una mano. Y nos llama igual 10, 12 veces al mes. Fíjate el porcentaje de embargos que pueden haber.
Es que es muy injusto que en España esté pasando esto, y estamos de acuerdo, pero muchas veces tenemos que ser prácticos. ¿Y qué queremos? ¿Tener la razón y ir buscando un tipo de justicia o actuar y ayudar al cliente? Pues la manera es actuar. Llamar rápidamente, ponerse en manos de expertos para paralizar este embargo, y que estos 200 euros es muchísimo mejor que se los lleve la familia como ahorro que no que se queden embargados.
Porque ese tipo de embargos aparecen cuando tú no puedes pagar. Básicamente,
cuando hay sentencia judicial firme. La única manera que haya un embargo es que haya un juez que haya acreditado que tienes una deuda.
A no ser que sea una deuda con Hacienda y Seguridad Social, que esto es muchísimo más automático.
Claro, Hacienda y Seguridad Social, la administración tiene capacidad ejecutiva sin pasar por un juez. Pero dejando a un lado las deudas de las administraciones, que hay gente, menos personas con deudas con las administraciones, ¿verdad? Todo aquel que tenga un embargo es porque ha habido un juicio, quizás él no se ha enterado, no se ha personado, o se ha personado y el juez ha dicho: no, usted debe ese dinero.
Para que lo pueda entender todo el mundo, antes de que llegue al juzgado tu deuda, tú debes de haber impagado bastantes meses, estamos hablando de más de 3 meses.
De acuerdo.
Entonces, desde el primer mes que tienes el primer impago, ¿para qué esperar a que llegue el embargo? Ponte ya en manos de expertos, especialistas en deudas, como por ejemplo somos nosotros, para que te podamos ayudar. Si no, son 3 meses, luego te demandan,
cuanto antes
no
mejor,
respondes.
Pero el oyente que nos esté escuchando y que diga: bueno, pero a mí ya me llega un embargo, ya tengo una sentencia del juez, no se podrá hacer nada. También. Como esto viene de Europa, se llama primacía de la Unión. Lo que diga la Unión Europea está por encima de lo que diga un juez en España. Los embargos solo se producen, si no son de la administración, cuando hay una sentencia de un juez.
Ajá.
Pues esa sentencia del juez se anula en ley de segunda oportunidad.
Pues ya lo sabéis, 900-73-0906, si vuestro caso es parecido al de este chico que nos ha dejado el mensaje, que le sacan todos los meses 200 euros y no llega a final de mes, no tenemos que ser calcaos, sino parecido, pues podéis consultar con Área Jurídica Global. 900-73-0906. Así que, Arianda, muchísimas gracias.
A vosotros, es un placer estar aquí.
Javier, muchísimas gracias.
A vosotros y a los oyentes por consultar.
Mira, pues eso que estábamos hablando, que hablábamos de educación financiera, viene precisamente por aquí también, ¿sabeu? Una miqueta de més, clar, que quan ja et fiques ja més en qüestions més complexes i espeses, és més difícil, no? Per això està Àrea Jurídica. Bé, doncs de seguida ja arribem a les dues. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, Cope, a Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.